Són les 8 del matí. Bon dia de Palafrugell.
Bon dia de matí fred, alguna boirina o núvol baix matinal, en un dilluns majoritàriament assolellat i ambient suau al migdia.
Bon dia, són les 8 del matí, és dilluns, és 6 de març. Això sembla que aquesta setmana tindrem algun augment de temperatura, com comentava ara l'Albert Aparicio. De moment, a la Bisbal d'Empordà tenim 0 graus, també a Palafrugell fa una mica més de calor que la setmana passada, però de totes maneres sembla que aquest ambient començarà a millorar respecte a, com comentàvem la setmana passada, que vam tenir fins i tot alguna nevada al Baix Empordà. Comencem saludant a la nostra redacció. Avui tenim amb nosaltres a la Maria Alsina. Maria, bon dia, com estàs? Sembla que tenim algun problema, eh?
Sí, una miqueta.
Tenim un problema de retorn que intentarem arreglar, però bé, farem el que podrem. També saludem en Sergi Villena. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Ferran Castelló, molt bon dia.
Bon dia.
Amb la redacció saludada anem ara a conèixer els titulars més destacats a la jornada. Ingressa a presó un home que portava una pistola falsa al mercat setmanal de la Bisbal, Maria.
Aquest dimecres, els agents de la policia local de la Bisbal van detenir l'individu que acumulava diversos antecedents. La detenció va tenir lloc a l'Avinguda de les Voltes i va ser la culminació d'uns fets que remunten setmanes enrere.
Carmen Gispert serà el número 2 a la llista de Junts per Palafrugell, Ferran.
Carmen Gispert, veïna de Palafrugell de 60 anys, és psicòloga i psicoterapeuta i està estretament vinculada amb les entitats i iniciatives socials del municipi. Gispert s'incorpora a la candidatura per fer-se càrrec de tots els aspectes socials del projecte per Palafrugell i per assumir la responsabilitat de l'àrea de benestar social de l'Ajuntament en cas d'entrar al govern.
Radio Liberty es queda sense inversió per renaturalitzar i museïtzar l'espai, Mariona.
El PSC ho va posar damunt la taula de negociació pels pressupostos d'aquest 2023, però finalment no s'inclourà. L'entitat ecologista, sabem la platja de Pals i el Cercle Català d'Història, lamenten que Radio Liberty es quedi sense inversió i insisteix en l'urgència d'invertir per evitar el vandalisme i els nous episodis d'incendi.
Acció Climàtica instal·la una xarxa de radars per controlar els corrents marítims i l'onatge, Anna.
Fa uns mesos es va instal·lar la primera antena de la xarxa de radars al Cap de Creus. Ara s'ha posat en marxa també la segona antena al Cap Cessal de Begur. Els sensors detecten la direcció dels corrents marins fins a un metre de distància, des de la línia de la costa fins a 80 quilòmetres per endins.
I en surt a Palamós. Hi va haver un incendi ahir al migdia, Anna.
Va ser un incendi de vegetació forestal al camí de Belllloc i van treballar 7 dotacions terrestres i una dotació aèria dels bombers que van poder encerclar i controlar ràpidament les flames.
Els agents rurals, com dèiem, els agents rurals denuncien un home a Sant Feliu de Guíxols per intentar capturar ocells cantaires, Mariona.
El grup especial de perills i antifurtivisme del cos d'agents rurals ha denunciat a un home de Sant Feliu per tenir una xarxa preparada per capturar ocells cantaires i li han decomissat les arts utilitzades.
Montse García i Anna Rivera codirigiran la Fundació Hospital de Palamós Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Maria.
A partir del pròxim dimarts 7 de març, Montse García assumirà la gerència i codirecció de la Fundació, mantenint les funcions de directora econòmica, financera i patrimonial. En el cas d'Anna Rivera, assumirà la codirecció i seguirà sent també la directora assistencial.
I Sílvia Pérez Cruz estrena el segon avançament del seu nou disc, Mariona.
Nombrar és impossible és el títol del nou tema de la cantant i un avançament del seu proper disc, Tota la vida un dia. Amb un videoclip rodat a l'Havana i amb la participació de músics cubans, el nou títol va sortir el passat divendres i pertany al cinquè moviment del nou treball de la cantant.
I en el repàs del cap de setmana comencem parlant de futbol. Un bon Palamós s'imposa al Torelló per 3-1, Sergi.
El Degà venia de 2 empats consecutius i ahir es va retrobar amb la victòria davant del penúltim de la classificació de Primera Catalana.
Gran victòria del Calonge contra el líder, Sergi.
L'equip verd i vermell va obtenir aquest dissabte un triomf de molt prestigi contra el Tos. El partit es va decidir en l'últim tram en què el local Paradera va anotar els 2 gols del triomf.
El Bisbal Bàsquet no pot amb el Platges Mataró.
Un plantejament tàctic molt encertat va permetre als maresmencs endur-se la victòria de la Bisbal i consolidar la seva segona plaça a la Lliga EVA.
I en hoquei patins, el Palafrugell s'aferra a la part alta amb un important triomf.
La visita del Lleidanet al Picat era un examen de gran exigència i els blanquinegres van estar a l'alçada. Perdre hagués significat descavalcar-se perillosament del grup capdavanter i calia fer un pas endavant.
Pel que fa als equips de la ciutat de Girona, l'equip de futbol no va tenir un bon dia i baixa del núvol, Sergi Villena.
El mateix 11 que la setmana passada va enlluernar a Sant Mamés va oferir una imatge molt diferent aquest dissabte al camp del Getafe. Segurament va ser una cura d'humilitat després de tants elogis, però és cert que els gironins potser no van calibrar el perill d'un Getafe que ja porta diverses setmanes en línia ascendent.
L'Unicaja es mostra molt superior al Bàsquet Girona.
Se sabia que treure alguna cosa positiva del Martín Carpena de Màlaga era una empresa complicada. El flamant campió de Copa és un rival temible i encara més jugant a casa. Els jugadors gironins, tot i que ho van intentar, no van poder impedir que s'evidenciés la superioritat dels malaguenys.
I un desconegut Unigirona encadena la seva 4ª derrota seguida.
En un partit especial marcat per l'homenatge de l'Espar Girona a la celebració del 8M aquesta setmana, les jugadores entrenades per Bernat Canut van mostrar una cara poc habitual aquesta temporada.
I demanem disculpes perquè havíem tingut algun problema tècnic durant aquests titulars. Anem ara a conèixer la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Hola, bon dia.
Bon dia, Albert. Quina és la previsió del temps d'aquests dies, d'aquests primers dies de la setmana?
Comença la setmana seguint la tònica del temps dels darrers dies en una nova jornada en general assolellada. Aquest matí amb la presència d'alguna boirina, que també es va produir ahir, reduint la visibilitat a primera hora, tot i que la jornada serà meteorològicament plàcida i amb força sol. L'ambient és fred al matí, amb una temperatura mínima al voltant de 0 graus, fins i tot lleugerament negativa en zones enclotades o de l'interior del Baix Empordà, on s'han repetit puntualment algunes gelades. Pel que fa a la temperatura màxima, aquesta avui podrà superar els 16 graus. A mitjà termini, la temperatura anirà pujant, tant la màxima com la mínima, i a partir de la propera nit i matinada, més presència de núvols baixos o boires, en un dimarts amb alguns intervals de núvols. Tot i el pas d'un parell de fronts entre dimecres i dijous, aquests seran poc actius pel que fa a la pluviometria i encarem una nova setmana sense pluja en general i amb estabilitat atmosfèrica.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I quan són pràcticament les 8 i 10 del matí, és moment ara d'escoltar el comentari d'opinió que ens porta avui Pere Carreras.
Encara dura la flipada de la cosa aquesta de la intel·ligència artificial i encara sóc una mica Paco Martínez Soria a La Ciudadanos para mí, acaparat i superat pel que veig cada vespre. Ara fa dies que no paro d'experimentar amb l'ordinador intentant portar la màquina al límit i per molt que provi de, perdonin l'expressió, putejar el sistema, encara se'n surt prou bé, de forma prou airosa i prou elegant. Perquè les respostes de ChatGPT són sòbries, ben estructurades, versemblants. Si bé t'adverteix el propi programa de possibles disfuncions, mancances o alguna idea erràtica, la veritat és que les respostes són prou engrescadores, prou coherents, intel·lectualment prou ben travades i amb un nivell de qualitat prou alt que fa que sempre, al final del dia, vagi a dormir amb una mescla rara d'admiració per l'invent i de por absoluta pel que pot passar a futur. També dono gràcies a la vida que m'hagi permès viure aquest experiment i ser-ne testimoni de primera mà. És veritat, i no em cansaré de dir-ho, que dona problemes quan busques resultats de la gent que no és prou coneguda, és a dir, dels mindundis com jo, per exemple. Diu de mi que he estat alcalde, advocat, secretari del Consell Comarcal, conseller de la Generalitat i no sé quants càrrecs més, a mi, que no he participat mai en cap partit polític mai de la vida. Ha encertat que estic en un consell, però no comarcal, sinó un consell escolar, com tants i tants pares, mares o alumnes del país. Però el nivell de flipament meu amb l'invent és exagerat. Juro que el que dic és veritat. He demanat que resumeixi en 150 paraules l'argument de Hamlet, el d'Otelo, el del rei Lear i de Macbeth, de Shakespeare. He demanat que m'expliqui per què la Terra és plana i m'ha dit que no ho és. He demanat la recepta de l'allioli. Li he demanat que em faci fórmules d'Excel. I he recargolat la màquina demanant que em traduís coses de llatí de segon de BUP i ho ha fet bé. He demanat que m'expliqués d'on surt la frase «Si Déu no existeix, tot està permès». I he vist incrèdul que, efectivament, cosa que ja sabíem tots, surt de Dostoyevski i aborda la filosofia moral. I posats a complicar-ho, li he demanat que em fes quatre línies, quatre, explicant la crítica de la raó pura de Kant. I ho fa sense despentinar-se, aportant el concepte dels judicis categòrics a priori, com qui explica el Sálvame d'ahir. Després, he fet inventar la màquina que sigui creativa, que s'inventi un conte infantil on en Pere coneix l'Ester, que s'enamora i que tot va bé. I al conte hi surt una cabra, una flauta i algun altre element estrany, però acabem enamorats, com els contes. I fets ja altra pella, li demano que faci un sonet dedicat a l'Ester per fer-li un regal i me'l fa, i me'l fa bé. La Maria Mercè Marçal, la gran poeta estimada, els llibres de la qual regalo a qui m'aprecio, evidentment, està a anys llum d'en qualitat, però com a mínim el sonet quadra. I el fa. El cabron fa sonets en un segon i mig i jo no els faria ni en 3 anys. Poca broma, com dic, flipat, entusiasmat i espantat, però encara no sé en quins percentatges. Ho sabré el dia que li pregunti i m'ho respongui la màquina.
Interessant reflexió, com sempre, de Pere Carreras. No és l'únic que està al·lucinat amb aquesta intel·ligència artificial que ens està arribant, i m'atreviria a dir també que estem una mica espantats alguns. Anem a posar una mica de ritme amb la Rosalía i anem a començar amb energia aquest dilluns. Som-hi.
El que quiero no me quiere como quiero. Quien me quiera hoy termina la condena. Me divierte, maybe tú eres el que me libera. Y es que hoy es carnaval. Yo soy de aquí y tú eres de allá. Lo diré en inglés y me entenderás. I don't need honesty. Yeah. Ay, dame esa, esa pulsera de flores. Me la pondré en la muñeca cuando despierte. Así yo lo sabré, así yo lo sabré. Yo sabré que fue real. Será mi tótem, lo sabes tú y nadie más.
Quan passen dos minuts d'un quart de nou del matí, començarem ara ja a desgranar les notícies més destacades que ens ha deixat aquest cap de setmana al Baix Empordà, avui amb la Maria Alsina des de l'estudi. Què tal, Maria?
Bé, bé.
Hem tingut un petit ensurt al principi, era errada meva, ho reconec, però estàvem entrant aquí en un bucle que no ha sigut gaire agradable pels espectadors, pels oients, i també demanem disculpes, però bé, és dilluns, anem al nostre ritme. Tot i així, l'actualitat ve carregada. Comencem amb un home que ingressa a presó i que portava una pistola falsa al mercat setmanal de la Bisbal. Aquest dimecres passat, els agents de la policia local de la Bisbal van detenir l'individu, que acumulava diversos antecedents, Maria.
Tot va començar el divendres 10 de febrer, quan els agents van rebre un avís per part d'un marxant que hi havia un home amb una arma a la cintura i el qual la mostrava manifestant que estava buscant una persona per passar comptes. El mateix home va entrar a les dependències policials i va informar un agent que l'arma no era real. En el moment de mostrar-la, un agent del cos policial bisbalenc li va arrebatar de les mans a l'instant. Finalment es va poder comprovar que es tractava d'una pistola d'airsoft. L'home es va poder escapolir dels agents de la policia local de la Bisbal en diverses ocasions i tampoc responia als requeriments dels jutjats. Finalment ha estat detingut i ja ha ingressat a presó.
L'alcaldable de Junts per Palafrugell, David Martín, va presentar Carmen Gispert com a número 2 de la candidatura per a les properes eleccions municipals. Carmen Gispert, veïna de Palafrugell de 60 anys, és psicòloga i psicoterapeuta i està estretament vinculada amb les entitats i iniciatives socials del municipi. Ferran Castelló.
Gispert va agrair a David Martín l'oferta i la confiança per millorar la qualitat de vida dels veïns de Palafrugell. Martín va destacar que Gispert s'incorpora a la candidatura per fer-se a càrrec de tots els aspectes socials del projecte per Palafrugell i per assumir la responsabilitat de l'àrea de benestar social de l'Ajuntament en cas d'entrar al govern.
Les entitats Salvem la Platja de Pals i el Cercle Català d'Història lamenten que la inversió per Radio Liberty quedi fora dels pressupostos del 2023. Mariona.
Les dues institucions remarquen la urgència d'invertir en la protecció de l'espai per evitar el vandalisme i episodis d'incendis com el que va passar recentment. D'altra banda, les dues entitats ecologistes fa temps que busquen una solució per poder preservar el patrimoni cultural, arqueològic i de memòria històrica. L'objectiu és crear-hi un centre d'interpretació i memorial de la Guerra Freda, a més de renaturalitzar la zona de dunes. De moment, però, no s'inclourà dins els pressupostos d'aquest 2023, malgrat que el PSC ho va posar damunt la taula de negociació. Radio Liberty ocupa 33 hectàrees dins el Parc Natural de Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
8 i 20 minuts. El Departament d'Acció Climàtica està instal·lant una xarxa de radars que permeti el seguiment i el control de variables de les corrents marítimes i l'onatge. Es tracta d'una xarxa d'alta freqüència que l'any que ve comptarà amb un total de 7 antenes a la costa catalana. Anna Salvador.
La primera antena de la xarxa de radars es va instal·lar a finals del 2022 al Cap de Creus. Aquests radars ja estan en funcionament i aquest febrer s'han posat en marxa la segona de les antenes al cap Cesal de Begú. Al llarg d'aquest any entraran en funcionament també els dels ports d'Arenys de Mar, Barcelona i Ginesta Sitges. L'any que ve la xarxa es complementarà amb dues antenes més, el port de Segur de Calafell i el far de Tossa de Mar. Aquests sensors detecten la direcció dels corrents marins fins a un metre de fondària, des de la línia de la costa fins a 80 km mar endins. Cada 30 minuts s'actualitzaran les dades que recollin els radars i permetrà saber també la direcció i l'alçada de les onades. Aquest conjunt de radars suposa una inversió de 5 milions i mig d'euros i tindrà una aplicació a diversos camps. Per una banda, la informació que generin els radars permetrà optimitzar rutes i, per tant, reduir el consum de combustible. En la pesca es podrà millorar la predicció de dispersió d'organismes marins com el plàncton o les marees roges. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha explicat que amb aquesta xarxa de radars es podrà generar més recerca en aquest medi aquàtic.
Catalunya esdevindrà, sens dubte, la regió europea amb major cobertura contínua del nostre litoral. Em sembla que és una grandiosa notícia. La informació que recollirem serà bàsica, serà clau per millorar la gestió pesquera i optimitzar també rutes de navegació i de suport, com no pot ser d'altra manera, a la recerca de persones en cas de naufragi.
I a Palamós, els bombers van controlar aquest diumenge al migdia un incendi de vegetació. L'avís del foc es va rebre a quarts de dues del migdia. Anna.
L'incendi concretament va ser al camí de Belllloc, als contraforts del massís de les Gavarres i a tocar del Puig Cargol. Hi van acudir fins a 7 dotacions terrestres i una dotació aèria dels bombers, que van poder encerclar el foc i controlar ràpidament les flames. Per altra banda, els Mossos d'Esquadra van gestionar el tancament dels accessos a la zona del Mas Falquet i Santa Maria de Belllloc per facilitar les tasques d'extinció.
I denunciat un home de Sant Feliu de Guíxols per intentar capturar ocells cantaires, Mariona.
Els agents rurals van denunciar-lo el passat dimarts per intentar capturar aquesta espècie, que des del 2016 n'està prohibida la captura, compravenda i exhibició a Catalunya. Els Mossos i agents rurals ja han posat 400 denúncies per aquesta pràctica i des del 2019 s'han decomissat uns 3.000 ocells. Abans de la seva prohibició es capturaven legalment fins a 100.000 ocells a l'any, causant greus danys a la biodiversitat.
Montse Garcia i Anna Rivera codirigiran la Fundació Hospital de Palamós Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà. A partir del pròxim dimarts 7 de març, Montse Garcia assumirà la gerència i codirecció de la Fundació, mantenint les funcions de directora econòmica i financera i patrimonial. En el cas d'Anna Rivera, assumirà la codirecció i seguirà sent també la directora assistencial. Maria Alzina.
Ho faran en substitució de Xavier Pérez, que durant 4 anys ha estat al capdavant de la institució com a director gerent. Montse Garcia és diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat de Girona i censor jurat de comptes. Va incorporar-se als Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà l'any 2009 com a adjunta a la Direcció Econòmica Financera i des del 2016 assumeix el càrrec de directora econòmica financera i patrimonial, formant part del Consell de Direcció. Anna Rivera és metgessa especialista en medicina familiar i comunitària. El 2018 es va incorporar als Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà com a directora d'especialitats mèdiques i atenció a la cronicitat i des del 2019 n'és la directora assistencial formant part del Consell de Direcció. Xavier Pérez, a partir del 7 de març, assumirà el càrrec de director gerent de l'Institut Català de la Salut després de més de 27 anys vinculat als Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà. Va entrar el 1996 com a metge adjunt de l'Àrea Bàsica de Salut de Torroella de Montgrí i ha estat director de les Àrees Bàsiques de Salut de Torroella de Montgrí i Palafrugell, director de la Unitat Mèdica i director assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà. I des del gener del 2019 n'era el director gerent.
Nombrar és impossible, és el títol del nou tema de Sílvia Pérez Cruz. I el segon avançament també del seu nou disc, Mariona.
La cantant va publicar el seu nou tema el passat divendres i pertany al cinquè moviment del seu nou treball, l'anomenat Renaixement, que parteix del concepte de la mort com a procés de transformació. És també el segon avançament del seu pròxim disc, Tota la vida un dia, que es publicarà el 21 d'abril. El videoclip del nou tema s'ha rodat a l'Havana i ha comptat amb la participació de músics cubans de la cantant, unes flautes i un cor. La compositora catalana va ser reconeguda l'octubre passat amb el Premi Nacional de Músiques Actuals del Ministeri de Cultura.
I en el repàs esportiu del cap de setmana comencem parlant de futbol. Un bon Palamós s'imposa al Torelló per 3-1. El Degà venia de dos empats consecutius i ahir es va retrobar amb la victòria davant del penúltim de la classificació de Primera Catalana. Sergi.
El gol de Mercader als 15 minuts posava les coses de cara i poc abans del descans Garriga establia un 2-0 merescut. A la represa, novament Mercader feia pujar el 3-0 al marcador, un resultat que seria maquillat per part del Torelló amb el gol de l'honor. Amb aquest resultat, els palamosins es situen setens i empaten a 28 punts amb el Mataró, que va perdre al camp del Parets. En la propera jornada, els homes d'Àlex Redondo jugaran al camp del Bosc de Tosca.
Gran victòria del Calonge contra el líder. L'equip verd i vermell va obtenir aquest dissabte un triomf de molt de prestigi contra el Tossa. El partit es va decidir en l'últim tram, en què el local Paradeda va anotar els dos gols, Sergi.
El migcampista dels calongins havia entrat al camp substituint Brian Álvarez en el minut 69 i dos minuts després obriria la llauna. Al minut 90, el mateix Paradera establiria un 2-0 final que suposa una injecció d'autoestima per al seu equip. Gràcies a aquesta victòria, el Calonge se situa segon, empatat a punts amb la Unió Esportiva quart. La setmana vinent, els baixempordanesos jugaran al camp del Caçà, que és el CUE de Segona Catalana.
El Bisbal Bàsquet no pot amb el Platges Mataró. Un plantejament tàctic molt encertat va permetre als maresmencs endur-se la victòria de la Bisbal i consolidar la seva segona plaça a la Lliga EVA, Sergi.
El conjunt entrenat per Carles Rofes no va trobar en cap moment la manera d'imposar el seu joc i va caure moltes vegades en la precipitació. La sobreexcitació dels bisbalencs, amb un pavelló vell apretant de valent, es va combinar amb un joc molt sòlid per part dels visitants. El Platges Mataró es va avançar en el marcador des del principi del duel i només en el tercer quart va veure com els locals es posaven momentàniament per davant. Però en el tram final, el Mataró va acabar de cimentar un triomf per 79-87 que els permetrà mantenir el pols amb Vic i Llucmajor. Per la seva banda, el Bisbal Bàsquet perd una bona oportunitat d'enganxar-se al grup de tres equips que comanden la classificació, però bo i així manté per ara el quart lloc.
I en hoquei patins, el Palafrugell s'aferra a la part alta amb un important triomf. La visita del lleidanet al Picat era un examen de gran exigència i els blanquinegres van estar a l'alçada. Perdre hagués significat descavalcar-se perillosament del grup capdavanter i calia fer un pas endavant, Sergi.
Si bé el resultat va ser un ajustat 4-3, s'ha de destacar la solidesa que va mostrar el corredor Mató davant d'un dels millors equips de l'hoquei Lliga Plata. L'alternança en el marcador va ser una constant durant tot el maig, però al final els locals van poder certificar un triomf que els deixa a un punt del Lleida i a 4 de Ribes les Lagunes i Manlleu.
Pel que fa als equips de la ciutat de Girona, l'equip de futbol no va tenir un bon dia i baixa del núvol. El mateix 11 que la setmana passada va enlluernar a Sant Mamés va oferir una imatge molt diferent aquest dissabte al camp del Getafe. Segurament va ser una cura d'humilitat després de tants elogis, però és cert que els gironins potser no van calibrar el perill d'un Getafe que ja porta diverses setmanes en línia ascendent, Sergi.
Els madrilenys van aconseguir un 3-0 inapel·lable abans del descans i el Girona només podia buscar la reacció immediata a la represa. Ho va intentar i es va arribar a posar amb 3-2, però no va ser suficient per esmenar la mala primera part. S'espera que aquesta derrota al Coliseum Alfonso Pérez serveixi als jugadors de Mitchell per tocar de peus a terra. La setmana que ve i en dilluns, l'Atlético de Madrid visitarà Montilivi.
L'Unicaja es mostra molt superior al bàsquet Girona. Se sabia que treure alguna cosa positiva del Martín Carpena de Màlaga era una empresa complicada. El flamant campió de Copa és un rival temible i encara més jugant a casa. Els jugadors gironins, tot i que ho van intentar, no van poder impedir que s'evidenciés la superioritat dels malaguenys.
24 punts de diferència, 94-70, parlen clarament de com va anar el partit. Els locals, gràcies a una defensa expeditiva i un atac demolidor, no van donar cap opció al bàsquet Girona. Ni la reaparició de Marc Gasol, que va ser premiat amb una ovació per part de l'afició local, va servir per plantar cara a un Unicaja molt sòlid. Els gironins, que la setmana vinent rebran el València a Fontejau, són 12ens.
I acabem ja amb els esports. Un desconegut Unigirona encadena la seva quarta derrota consecutiva en un partit especial marcat per l'homenatge de l'Espar Girona a la celebració del 8 de març. Aquesta setmana, les jugadores entrenades per Bernat Canut van mostrar una cara poc habitual aquesta temporada. Sergi Villena.
De fet, el propi Canut acabaria sent expulsat per protestar en un despropòsit de partit davant d'un Ucamp Múrcia molt seriós. Les murcianes, que són terceres per la cua, van treure petroli del mal moment de l'Uni i van aconseguir infligir un dur 58-76 que complica les coses a les locals. Les victòries de València i Perfumeries Avenida fan que ara les gironines es trobin a un triomf de les de Salamanca i a dos ja de les valencianes. To drink away their gloom, he sat me down and so began the story of a charmless man, educated the expensive way.
Aquest dimecres 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona i a Ràdio Capital els hi volem donar veu. Per això avui ens visita l'alcaldessa de Begur, Maite Selva. L'alcaldia és un món on ser dona molts cops és un repte. Molt dia. Bon dia, senyora Selva.
Molt bon dia.
Primer de tot, quins reptes ha hagut d'afrontar sent alcaldessa de Begur?
Bé, a mi m'agrada poc això de dona, home, home, dona, en el sentit de que encara queda molt per equiparar tot el tema de dona i home en llocs de responsabilitats i en llocs de... com pot ser una alcaldia, no? Però bé, sí que és cert que les dones tenim moltes altres coses a part de la feina, no? Del dia a dia, et complica molt i et fa que t'hagis de multiplicar per moltes coses, però bé, són reptes i jo crec que les dones estem preparades per això i per molt més.
I diu que s'ha de dividir en moltes parts, perquè entenc que l'alcaldia no és només la feina que està duent a terme. Entenc que, per exemple,
tens una casa, tens una família, tens fills, tens la feina i una alcaldia el que genera, que són moltes i moltes hores de dedicació cada dia de la setmana.
I suposo que en algun moment, ja no dic a l'alcaldia, però al llarg de la seva trajectòria política, segur que ha viscut situacions de molts tipus. Hi ha hagut algun moment que recordi que s'hagi sentit infravalorada pel fet de ser dona?
Et trobes en moments i en situacions, però no recordo un moment que diguis exactament ha estat aquest, perquè no, perquè el que deia, alguna cosa sí que hem anat avançant, però sí que veus gent, no, que et venen a veure per qualsevol problema que tenen, i depèn de com, el fet de que siguis dona, veus, encara els hi falta una mica de confiança en pensar... Però te parlo de gent molt, molt concreta i de casos molt i molt concrets. Uh-huh. No és la tònica general ni molt menys, però a vegades passa.
O sigui que potser hem avançat una mica...
Una mica, en aquesta situació. Sí, una mica, sí.
Tot i això, estem parlant que aquí al Baix Empordà, de les 36 alcaldies que hi ha, només 9 estan capitanejades per dones.
Sí, només 9.
Com creu que afecta això a la política local? Perquè al final...
Bé, jo crec que aquí hi ha, com has dit, només som 9 dones que tenim l'alcaldia de 36 municipis, i això afecta de que també hi ha candidats o líders o alcaldes que també els hi costa molt saber dir prou, i gent, persones de molts i molts anys que porten a dintre d'una alcaldia, i també els hi costa donar relleu. Uh-huh. I a vegades això, jo crec que les persones que porten molts anys amb un càrrec, ha d'arribar un moment que han de saber dir prou i donar relleu a altres, i per què no dones, i per què no dones.
Exacte. I com proposaria o quines iniciatives creu que serien necessàries per tirar endavant aquesta paritat en un món com és la política local?
Mira, jo crec que per entrar en un món de la política ja és complicat. Hi ha molt descrèdit de la política. L'únic que sí que jo sempre dic que la política local no té res a veure amb la política d'òrgans més supramunicipals. Aquesta, però l'has de fer, has d'estar-hi i has de dedicar-hi moltes i moltes hores. Has d'estar... has de renunciar a coses de la teva vida perquè t'ocupa i et preocupa durant tots aquests anys que t'hi dediques. Per tant, has de saber molt bé el que fas i sobretot el que te dediques. I perquè no deixem, som servidors públics que estem sempre al servei de la nostra ciutadania i hem d'estar, per tant, sempre molt al costat de la gent. I això implica, doncs, que deixes de fer moltes altres coses i dedicar-te a moltes altres coses. Passen moltes coses a segon terme i prioritzes això. Jo parlo molt també de les alcaldesses que conec i jo mateixa, que passa això. Però, evidentment, no pots assumir un càrrec d'aquesta responsabilitat i no arribar en aquests extrems de responsabilitat.
Uh-huh. Perquè teniu contacte entre les alcaldesses que mencionàvem.
Sí, d'aquí al Baix Empordà, sí que en tenim i d'altres comarques, uh-huh, també, eh? Però d'aquí al Baix Empordà intentem, perquè vulguis o no, et sents... Jo recordo fa 4 anys que vam assolir el càrrec algunes més, no? de les que hi havia fins al moment, de dones, i realment, doncs clar, fas una miqueta de xarxa, no? d'acompanyament, i ens preguntem i ens preocupem, sobretot, per el que passa als nostres municipis. Mm-hmm. I compartim sinergies i coses que puguin afectar els mateixos municipis.
Mm-hmm. Perquè ara saltem una mica, però també vull recordar que és diputada al Parlament.
Sí.
En representació de Junts per Catalunya, com es troba la figura de la dona en una institució d'aquest calibre, que ja no és municipal sinó que és catalana?
Sí, exacte, si mires anys enrere realment hi havia molt poques dones al Parlament, i tinc que dir que avui hi ha moltes dones al Parlament, bueno, no moltes, hi ha les que tenen que ser, i segur que en podrien haver-hi moltes més, però aquella diferència de diputats molts i poques diputades, això cada vegada està sent menys també, i per tant estem en la línia bona d'anar aconseguint la paritat de dones i homes a qualsevol lloc de responsabilitat o del que sigui.
I, si no m'equivoco, es torna a presentar com a cap de llista, sí, per Junts per Catalunya,
sí,
Begur.
Sí.
Com afronta aquestes eleccions, que estan... Res, queden 3 mesos.
No, ni 3 mesos queden. Bé, jo amb la mateixa il·lusió i que em vaig presentar fa 4 anys, sempre dic el mateix, el poble és el que decideix, els veïns i veïnes són els que decidiran qui volen que sigui l'alcalde o alcaldessa dels propers 4 anys, i bé, amb ganes i de que arribi el moment i de bé, que la gent voti i acceptar el que diguin.
Mm-hmm. Perquè de cares a les eleccions, el tema de configuració de llistes, vostès miren que, per exemple, quedi equilibrat entre homes,
sí,
dones...
Sí, sí, hem de complir, a més s'ha de complir la llei de paritat, i sí, evidentment ho mirem moltíssim. Sí, mm-hmm. sí.
Llavors... Com creu que hauria d'evolucionar aquesta política municipal a la comarca perquè més dones poguessin accedir a les alcaldies?
Jo sempre dic que és una experiència i un honor i poder ser alcaldessa del teu poble, del poble que t'ha vist néixer i créixer, no? I això per mi és un honor totalment. I jo què faig? Encoratjo a moltes altres companyes, no?, que potser són regidores, a que es posin a davant d'aquest repte, que no deixa de ser a treballar pel teu poble. I sí que implica el que deia, moltes hores de dedicació, molta responsabilitat, però alhora també te compensa molt personalment, en el sentit de que poder fer coses pel teu poble i per la seva gent és un privilegi.
Perquè quan van proposar-li ser cap de llista el primer cop, com s'ho va prendre?
Bé, va ser una conversa de grup que buscàvem candidat va anar sorgint. La veritat que al principi és allò que no ho tens clar, després ho acabes de valorar, després penses, ostres, on també he posat, no? És allò el que dic, de molta responsabilitat. Però bé, si te poses al costat d'un equip que t'ajuda, que t'acompanya, que al final ningú és més que ningú, que tots som el mateix, no? Que som un grup de persones que volem millorar el nostre poble i la vida de la nostra gent. Treballar en equip jo crec que serveix molt, que no hi hagi un empoderament d'un càrrec que al final aquí són persones treballant pel mateix projecte, i això doncs t'ho facilita molt més.
Uh-huh. I com preveuen aquest 8M a un municipi com és Begur?
Bé, nosaltres portem fent des d'aquesta legislatura, fent el 8M el traslladem molt a les activitats al cap de setmana. El dia 8 sí que hi ha algunes activitats, evidentment la lectura del manifest a davant de l'Ajuntament, més algunes activitats durant el dia, i després el cap de setmana en fem més, que pugui, una miqueta també que siguin transversals i que pugui ser-hi per a tots els públics i activitats diferents.
Doncs esperem que aquest 8M vagi molt
esperem
bé.
Esperem que sí.
Que arribi una mica més la paritat
exactament,
en els ajuntaments del Baix Empordà.
Exactament, i que no ho agafem com una cosa que no és normal, al contrari, que normalitzar-ho esperem el més ràpid possible, i que sí que s'ha fet una avançada, però encara queda molta feina per fer.
Doncs moltíssimes gràcies per visitar-nos, senyora Selva, i esperem que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia a tothom.
Si miro enrere, em quedo enrere, a la palmera, Guantanamera. Si miro enrere, no sé. Si miro enrere, no sé. I sota les parpelles veig el paradís. No sé si les sirenes ho canten així. No sé si ho canten així. L'escolto els meus dimonis, please don't worry about me. Com petacetes ballen tots els meus sentits. Tots els meus sentits. No sé com ha passat, no sé com hi he arribat.
baixar. No vull baixar. Deixa d'esperar-me, que he pagat l'alarma i no vull baixar. No vull baixar.
I és dilluns i ens agrada el supermatí començar amb energia, la setmana amb energia, i ja pensant en quins seran els següents plans i què ens proposarà la Laia i l'Eduard d'un mos un glob. Com esteu? Bon dia.
Molt bé.
Bon dia, molt bé.
Sempre a punt per proposar una mica de tot.
Sí, no? Com pinta aquesta setmana? Pinta bé?
Pinta bé, pinta bé. Pinta sempre venim carregadets.
Pinta dolça. No sents dolçó?
La sento ja, sí. Quan arribeu ja... Jo sempre us ho dic, que em ve una gana que... que Déu-n'hi-do. Què ens porteu avui?
Avui pinta dolç perquè parlarem de mel.
De mel?
De mel. En aquest cas parlarem del mas Entreserra, és un mas on hi fan mel, a Casavells. Ho fa en Jordi i la Glòria. Uh-huh. I es dediquen amb cos i ànima de manera apassionada doncs, a la producció de mel des de l'any 2000. Uh-huh. Tot i que fa més de 30 anys en Jordi ja s'hi dedicava més esporàdicament a nivell particular, doncs ara ho han fet una mica doncs, més a lo grande, en aquest sentit. És una petita empresa familiar que elabora mel i una gran quantitat de productes derivats doncs, de la mateixa mel. Pol·len, gelea reial, pròpolis, bresques, pelmes de cera natural i altres ungüents, crema hidratant, crema de mans, crema facial i crema labial, fets en laboratoris especialitzats, però en producte de mas Entreserra, això sí. Uh-huh. Sí que elaboren ells mateixos el gel, per exemple, i el xampú sòlid. Podem trobar una dotzena de tipus de mel allà, de taronger, espígol, bosc, milflors, bruc, romaní, eucaliptus, farigola, castanyer, arbós, acàcia, tiler, moltes més. També tenen mel de miflors en productes diversos com cúrcuma, cacau, maca o gengibre, per tant.
Déu-n'hi-do.
Una mica de tot.
Una mica de tot, eh? Sí, sí.
Sí, i clar, per aconseguir aquests diferents gustos de mel, tenen caixes amb ruscos repartides per tot Catalunya, no? Per exemple, la mel de taronger prové de caixes situades a prop de Tarragona, que és on hi ha més concentració de camps de tarongers. I tot i que el moment de màxima producció de la mel és a la primavera, cada tipus de mel es genera en funció de les èpoques de floració de cada planta. I d'aquesta manera doncs, poden recollir mel la major o menor quantitat tot l'any. L'arbós, per exemple, que és un dels tipus uh-huh. de mel que tenen, floreix a la tardor. Doncs les abelles s'alimenten del seu nèctar en aquesta època i tot seguit llavors doncs, se'n recull la mel. I bueno, com que els hi faltava una floració d'estiu per poder recollir mel precisament a l'estiu, ara mateix estan fent una plantació d'espígol i lavanda allà mateix, allà al costat del mas, allà a Casavells. I ara aquí faig un incís perquè... Oriol, jo he viscut tota la vida enganyada. Sempre m'he pensat que espígol era la paraula en català per referir-se a la lavanda, i no. Són coses diferents.
Ah, sí?
Són coses
diferents. Doncs jo també ho pensava.
Veus? M'ho va explicar la Glòria dissabte, que els vam anar a veure, uh-huh. i no, són com cosines germanes, però espígol és una cosa, la lavanda és una altra, i en català es pot dir lavanda.
Val. Doncs mira, també és una altra paraula, un altre mot que ens apuntem, que a vegades nosaltres intentem destrossar una mica menys el català.
Exacte.
Com deia aquell eslògan, i sempre ens va bé saber-ho.
I tant, sí, sí. Uh-huh. Doncs tornem aquí, a Mas Entreserra. La idea d'en Jordi i la Glòria és també, amb aquesta plantació d'espígol o de lavanda, la idea també és fer-hi alguna activitat tot allà durant l'època de floració d'aquesta flor, que és allà a finals de juny, principis de juliol, i que la gent hi pugui anar a veure com treballen les abelles, fer el seu remet de lavanda, tastar la mel, però bé, quan arribi el moment ja parlarem d'aquestes activitats.
Perfecte.
I què més? Podeu adquirir els seus productes directament allà al mas, que es troba al carrer Sant Joan número 10 de Casavells, i tenen una botigueta oberta de dilluns a dissabtes de 10 a 2 i de 4 a 7, i també fires i mercats que hi posen paradeta, com a Lloret, l'Estartit, Girona, Bescanó, i també diverses botigues de l'Empordà, com per exemple l'Abricoc, a Fonteta, o les carnisseries Can Reliu, o també Fruites Marcel, que tenen botiga a la Bisbal i a Palamós.
Déu-n'hi-do. Avui el programa és endolcit, eh?
Endolcit i concentrat i...
També penso que ens va molt bé conèixer una mica més la història o els detalls d'on prové la mel que mengem, com es fa. És algo que penso que és molt curiós, que t'expliquen a l'escola, però jo, per exemple, és una cosa que la tinc una mica oblidada ja, no? La tinc molt, molt... automatitzada, jo agafo el pot de mel, me'l poso iogurt, per exemple, no? Me'l poso a la infusió. Exacte. A vegades, ostres, és, també és la vostra divulgació que ens intenteu portar cada dilluns, el fet aquest de dir d'on surt això que jo ara m'estic posant a la boca, no?
Clar, i aquesta és absolutament natural, perquè de fet, no sé si t'has fixat mai, que les del supermercat, per exemple, sempre són líquides, però aquesta, per exemple, els pots, quan la mel baixa, em penso, de menys de 20 i pocs graus, ja queda compresa.
Sí.
I llavors s'ha de convullir una mica el bany maria perquè es desfaci una mica i torni a ser líquida. Però això és totalment normal, això vol dir que és 100% natural.
Que és bona.
Exacte.
Sí. Clar, per tant, si tenim una mel a l'armari que és líquida, vol dir que no acaba de ser del tot natural. És sospitosa, d'acord. En canvi, si és més solidificada, sí, per molt que després fem un procés que pot ser una mica més... que et pot... portar un parell de minuts, potser, o, i la posem al bany maria, voldrà dir que la mel és realment 100% natural.
Exacte.
I és de les millors que podem trobar. No?
Si la vols fer servir per fer algun plat, que ara en parlarem, per exemple, però clar, si la vols posar en una infusió, doncs agafes encara que estigui una mica més sòlida i després ja s'acaba desfent. Nosaltres la mel la fem servir molt per fer plats, per complimentar-los, però després també la fem servir molt per parlar, per expressar, perquè hi ha una expressió que és, podríem dir, garrotxina, de Menorca també...
Pla de l'Estany, també,
Pla
potser...
Pla de l'Estany, empordanesa també, depèn de quin sector, que és, això és mel, que quan diem això és mel no vol dir que sigui dolç, sinó que és que està molt bé.
Que està fantàstic.
Que és molt bo.
Això és mel. A Menorca en diuen, això és mel. Bueno, ara m'ha sortit aquí una mica...
Andalús.
Això és mel, això és mel, alguna cosa així.
T'hem entès i ens ho hem imaginat.
Sí?
És complicat,
sí.
Eh? L'accent menorquí és...
De fet, per allà a Ciutadella hi ha un mural, no?
Sí, hi ha un mural que hi diu això és mel.
Ostres.
Vull dir que ho fan servir.
Sí, sí, sí. Però...
sí, sí.
No, jo aquesta expressió també l'he fet servir molt.
No?
I us diré, us deia per això el tema del Pla de l'Estany, perquè jo a l'època de la universitat vaig estudiar amb uns quants de Banyoles, uns bons personatges, i ho deien. Era una frase molt típica i ens ho van enganxar bastant. De fet, ja tenien samarretes i tot que hi posava això, ML. Sense S, eh?
Jo la vull, aquesta samarreta.
Doncs diria que es pot trobar en alguna pàgina web, la buscarem, i si a cas, mira, ja farem una mica de publicitat gratuïta aquí.
Molt bé. Et sembla si fem algunes propostes de plats?
Som-hi, sisplau.
Plats i també usos de la mel, per exemple. Primer de tot, el que volem dir que és un aliment vigoritzant de l'organisme. En aquest sentit, podríem dir que dona salut, no? El que deies tu, per exemple, infusions de camilla i frigol amb mel per endolcir, aquestes que van tan bé per la veu, i com a bon locutor segur que tu...
Alguna cosa hem hagut de provar d'emergència algun cop, sí.
Llavors, per exemple, tenim per fer servir la mel a base, diguéssim, com una salsa, com una emulsió, no?, en aquest sentit. Coca al forn amb sobrassada, per exemple, amb un formatge de Campauet, aquella viudeta, i mel. Albergines fregides amb un raig de mel també a l'estiu entra molt bé. Carpaccio de meló amb pernil l'ànec i vinagreta de mel. Gambes amb bròquil, fruits secs i mel a l'estil més asiàtic. Bacallà amb mel, panses i pinyons, aquesta és una d'aquestes tan típiques.
Que bo.
Costelló al forn pintat amb aigua, mel i mostassa. I, evidentment, recuit amb mel. De Can Pauet, de Cala Nuri o bé del de Fonteta, mel i mató, iogurt amb mel, no ho sé,
què trio?
Per dolç, per salat, el que vulguis.
És que jo...
Té un joc, eh?
Sí, exacte. Jo sóc molt de posar el dolç només als postres, però sí que amb la mel m'ha passat alguna vegada que dic, ostres...
Contrastos, els jocs aquests són xulos.
Els contrastos amb una carn ben feta, ben melosa, com podria ser el costelló al forn, per exemple, o el pollastre amb mel i sèsam.
Exacte.
Buah. Clar, és que podríem fer un esmorzar de Forquilla un dilluns sortint d'aquí.
Mira, ara que parles d'esmorzars de Forquilla, anem per les activitats.
Doncs som-hi, mira.
Perquè ara us parlem d'una activitat que passarà el mes que ve, però és que això s'ha de dir amb temps, perquè jo, per exemple, l'any passat vaig fer salat i em vaig quedar sense, i aquest any em vaig apuntar al calendari, l'1 de març, mirar la programació del Vívid. El Vívid és el mes de l'enoturisme a l'Empordà. I això passa el mes d'abril. I bueno, això, les entrades del Vívid s'esgoten i val més parlar-ne amb temps.
Per
exemple,
va, doncs
activitats que ja es poden reservar: esmorzars entre vinyes. Són esmorzars de Forquilla entre vinyes per gaudir dels vins i la cuina de l'Empordà enmig de la natura. Hi haurà un menú que es maridarà amb els vins de cada celler, i això, teniu moltíssimes opcions, perquè penso que en fan fins a 12 d'esmorzars d'aquests.
Quins dies seran?
Al llarg del mes d'abril hi haurà uns quants dies, però, per exemple, els que queden més a prop de casa, els dels cellers d'aquí al Baix Empordà, per exemple, l'1 d'abril hi haurà l'esmorzar al celler Clos de Gon amb els xefs Cristian Pérez i Mireia Serra, el 9 d'abril a Mas Geli amb la Yolanda Bustos, i el 15 d'abril a Mas Uller amb la xef Ariadna Sala. I bueno, al llarg d'aquest mes suposo que s'aniran a anunciar la resta d'activitats. I una altra que també ja es pot reservar és el tast de vins de l'Empordà amb el periodista Xavier Grasset, que es farà un tast singular aquí a Palafrugell, a l'Auditori de Vins i Licors Grau, el dissabte 29 d'abril. Per tant, si aneu consultant tota la informació, ho trobareu tot a vivid.costabrava.org.
Doncs activitat de enoturisme a l'Empordà pel mes d'abril. Però, com deies, Laia...
Aneu-ho mirant, aneu-ho
mirant. Exacte, perquè queda menys d'un mes i les entrades s'acaben aviat.
I tant.
Perquè l'oferta és bona.
Molt.
És molt bona.
Molt, molt. I ara l'Eduard us parlarà de l'última cosa.
Aquella secció que tenim dins de la nostra secció, que és grans vins.
Hem fet subseccions a dins de... Ens encanta, això.
La que vam estrenar fa 2 setmanes, grans vins a petits preus. Què us proposem? Us proposem... una garnatxa negra, que és un vi jove, en aquest cas un vi jove de Capmany, d'un gran celler, que és l'Arxer Pagès, que capitaneja en Bonfill, que és el nom, Bonfill, i la seva companya, la Marta. És un vi que és jove, que es diu No Té Nom, així mateix. Un vi jove...
Saps on surt el nom, però? O... És a dir, a mi m'agraden molt aquestes historietes, per exemple, amb el... diria que era l'Eus i el Llavors, per exemple. Exacte, del celler de la Vinyeta. L'Eus em van explicar que era per l'Eus aquí,
exacte,
que és el primer vi. Llavors ve l'altre. Ostres,
sí.
Jo... potser...
És maco, això de saber.
Exacte, és una cosa que em va agradar molt saber i a vegades...
Jo d'aquest no sé la història del nom, però sí sabem la de l'etiqueta.
Exacte, que la història de l'etiqueta és un dibuix molt, molt bonic, que a més va fer la Vinyet, no la Vinyeta. I qui és la Vinyet? És la filla de
mon
fill i la Marta. Quan era petita va fer un dibuix i potser no van saber massa quin nom posar-li, i van posar No Té Nom i van posar aquesta etiqueta, que és molt, molt xula, ja veureu.
Veus, al darrere sempre hi ha aquella historieta, sí, que a mi és quan...
Alguna cosa hi ha.
Exacte, i quan coneixes la família... ostres,
És el bonic d'aquestes coses.
És molt xulo.
Un bon fill el descriu com un vi jove, fresc, divertit, fàcil de beure. Diu encara que més complex del que sembla, on es marca molt el caràcter de la garnatxa negra empordanesa, amb una forta presència de la fruita acompanyada de lleugeres notes especiades i algun subtil toc fumat. No Té Nom.
Doncs No Té Nom, ho haurem de deixar aquí.
Perfecte.
Però ja ho sabeu, vi d'urgència, vi...
Aquí també, el celler de casa.
Exacte, doncs...
Aquest el podeu trobar per 7 euros aproximadament a la bodega Empordà de la Bisbal.
Doncs queda dit, feta la recomanació, ens veiem la setmana que ve.
Molt bé.
Va, moltes gràcies.
Adéu.
Doncs ja ho sabeu, amb recomanacions de mel, de bon vi, de bones activitats al Baix Empordà, ens despedim. Nosaltres tornem demà al Supermatí de 8 a 9, com cada dia. Ja ho sabeu, adeu-siau.